life sounds like.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 23 de juliol del 2017. Matí que es lleva amb alguns núvols a bona part del país. Fa calor, això sí, però atents que arriben tempestes per Ponent. De seguida li preguntarem quin abast tindran les tempestes al llarg del dia d'avui al Ramon Bartolí. I després d'11 mesos, avui sí és el darrer dia de temporada regular de RAC1. Avui, a les 2 del migdia, almenys els d'aquest programa, ens n'anirem de vacances, tots plegats, i us deixarem en mans immillorables, les dels nous programes d'estiu que us hem anat presentant aquesta setmana. El cap de setmana, per exemple, la Laura Rossell, que editarà el Via Lliure per tercer any consecutiu, amb un horari una mica diferent, de 9 a 2 del migdia. Avui la Laura vindrà al programa juntament amb tres dels editors principals d'aquest estiu, que em farà molta il·lusió saludar, entre d'altres coses perquè són excel·lents professionals, però també, per què no dir-ho, perquè me'ls estimo molt. La Laura Rossell, el Joan Lluís Garcia, el Xavi Rocamora i el Jordi Beltran. Amb ells farem un vermut aquí sota a una terrassa a tocar de la ràdio. Els editors del món a RAC1 d'aquest estiu, del versió RAC1, de la versió estiuenca de l'horari d'Islàndia, que es diu Hawaii, Hawaii 1905, però que tothom acabarà dient Hawaii, i evidentment la Rossella al Via Lliure. Serà el final de festa d'una temporada que ja us hem dit, per activa i per passiva, que ha estat la millor de la història d'aquest programa, amb diferència. Per tant, més que mai, ens anem de vacances amb la motxilla plena de la confiança i de l'amor que ens heu anat entregant. Per tant, des d'aquí moltíssimes gràcies. Però abans que marxem, matí que compartirem amb l'Albert Beorlegui per obrir i tancar per darrer cop el Bazar de les Sorpreses, que ens vindrà a veure l'Àngelo Hilde, el Carles Fernández, la Sara González i la Montserrat Tura. Matí que també serà el darrer en format Honorables Catalans del Genís Cinca, tot i que continuareu tenint versió ampliada aquest estiu amb la Laura Rossell una mica de Genís. Un matí que també resoldrem, després d'11 mesos, qui és el nou rei de Catalunya de la mà del Xavi San Juan i del seu concurs Llamps i Trons. I matí que també servirà per resoldre una tetralogia que hem anat construint des del mes de juny amb l'Àlex Torío quan parlàvem de música per celebrar l'aniversari del disc dels Beatles Sgt. Pepper's. Va decidir resseguir la trajectòria dels quatre Beatles quan els Beatles es van acabar, és a dir, posteriori. Fins ara hem vist què va passar amb Paul McCartney, amb Ringo Starr i amb George Harrison. Per tant, avui queda el darrer. El creador d'aquesta cançó i, per tant, també d'aquesta. Hey Jude, don't let me down. You have found... El John Lennon, avui repassarem què va ser d'ell després dels Beatles. A tot això trobareu una enquesta aquest matí a RAC1.cat per escollir quin és el vostre Beatle preferit. Potser us sorprèn el resultat a aquesta hora. Vinga, va, mans a la feina, que avui també serà un gran dia. Són les 7 i 4 minuts. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
A les 7 i 4 minuts actualitzem la informació amb els companys dels serveis informatius d'esports i del temps, amb el David Jové, amb el Jaume Mas, amb el Quim Salvador i el Ramon Bartolí. Bon dia als quatre.
Bon dia.
Què és el que més destacat de les últimes hores, Jaume?
Doncs no hi ha res destacat en aquestes últimes hores.
Perfecte. Doncs pel que fa a la resta de l'actualitat, el govern espanyol concreta els passos de la intervenció econòmica de la Generalitat. Avui es detallen els diaris, David.
Sí, Xavi, un dels detalls més nous és que l'executiu de Rajoy rastrejarà els comptes de la Generalitat de manera retroactiva. Abans del 9 d'agost, és a dir, en 15 dies, el govern català ha d'haver enviat una auditoria del que portem d'any, de l'1 de gener al 16 de juliol d'aquest any. Això combinant-ho, evidentment, amb els informes que van anunciar divendres, que s'hauran d'enviar cada setmana, el primer dels quals serà aquest mateix divendres. El vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, lamentava ahir aquest esforç de feina extra per la Generalitat, que ja havia fet els deures.
De fet, el govern espanyol ja ens ho demana i cada mes enviem aquest tipus d'informació. De fet, el govern espanyol ja la coneix, sempre l'ha conegut. Per tant, diguem que això forma més part del terreny de l'escenificació per part del govern espanyol que altra cosa. També és evident que comporta feina i que comporta feina per l'administració.
Doncs atents la feina, el govern espanyol pretén pretén marcar de prop 496 ens instrumentals de la Generalitat.
Però les novetats no acaben aquí. El govern espanyol vol una llista immediata i exhaustiva dels interventors i gestors econòmics del govern.
Perquè serà ells a qui exigiran responsabilitats penals si, a més d'administratives o comptables, troben partides econòmiques destinades al referèndum. La llista està de lliurar al govern espanyol abans d'aquest dijous. Oriol Junqueras denunciava que s'han posat els funcionaris a l'ull de l'huracà, però això servirà a l'Estat per saber qui hi ha darrere de la compra, per exemple, d'urnes, i per evitar que puguin derivar-se responsabilitats en voluntaris o en polítics. El Mundo avui explica que probablement l'origen de tot plegat sigui la sospita que el 9-N es va pagar amb diners directament del Fons de Liquiditat Autonòmic. Per això la insistència ara de sotmetre a control tots aquests comptes. El Mundo cita fons del Ministeri de Montoro i diu que quantifiquen en 1.350 milions d'euros provinents del FLA els que es va acabar gastant la Generalitat en despeses derivades de la consulta.
Avui cal llegir atentament Isabel García Pagán a La Vanguardia per entendre que la Generalitat adaptarà el calendari a les novetats que vagi imposant l'Estat.
Pagán descriu dues o tres alternatives per cada supòsit. Qui i com compra les urnes, si és que no estan comprades ja, diu. Ahir Turull explicava al Via Lliure que hi ha moltes fórmules legals on la Generalitat encara pot escudar-se, però Pagán creu que no són gaires. Una altra de les incògnites són els locals de votació. Avui l'Ara diu que un 70% vol que Ada Colau faciliti els locals de votació a Barcelona, segons una enquesta que publiquen avui. I encara en relació amb el paper dels funcionaris que dèiem abans, avui el conseller d'Interior Joaquim Forn, en una entrevista al Punt Avui, posa la mà al foc pel paper dels Mossos a la consulta. No només no impedirem l'1 d'octubre, diu, sinó que en facilitarem la seva celebració.
Us ho explicàvem ahir, l'origen se situa en el pagament, aparentment descontrolat, per Hisenda de 6.150 euros.
Una partida en què posava processos electorals que la Generalitat no va poder justificar quan el govern espanyol li va preguntar abans de la setmana passada a la interventora general. Ahir al Via Lliure el conseller Turull diu que no sabien situar d'on venien aquests diners.
No poden tallar el FLA. No el podran tallar el FLA, perquè el primer afectat de tallar el FLA amb totes les seves conseqüències serà l'Estat espanyol. Van amb aquest discurs de l'amenaça sense ser conscients del que estan dient. Ho trobo bastant ridícul.
I el president de la Generalitat va esclatar ahir en una sèrie de 6 piulades demanant al govern espanyol si també els tornarien els diners per la guerra bruta o per les inversions pendents.
I els euros públics dels catalans que han servit per sufragar la guerra bruta i han pagat informes falsos, ens els pot tornar, ministre? Els euros públics dels catalans que no s'han invertit a Catalunya tot i estar pressupostats, ens els pot tornar, ministre? Els interessos que hem pagat perquè ens prestin els nostres propis diners, que recapten generosament, ens els pot tornar, ministre?
Per cert, que ITV3 va tornar a emetre el documental Les cloaques d'interior.
I ja està anunciat que la primera televisió d'abast espanyol que l'emetrà serà Gol TV. Sorprenent, però Gol TV serà el canal de televisió que emetrà Les cloaques d'interior demà dilluns per tot Espanya. Als Estats Units, Donald Trump defensa el seu poder absolut, diu, per perdonar els seus assessors, familiars i segurament fins i tot ell mateix davant les investigacions sobre la trama russa.
Tot començava amb una piulada com aquesta.
Mentre tot el món accepta que el president té plens poders per perdonar, per què pensar-hi si fins ara l'únic delicte són les filtracions contra nosaltres?
Avui la premsa americana en va plena. Els presidents d'Estats Units tenen l'autoritat d'indultar altres persones per delictes federals, però no queda clar si poden perdonar-se ells mateixos en cas de que puguin trobar alguna culpabilitat en l'afer del Russiagate. La Constitució nord-americana no ho prohibeix explícitament, tot i que sí que indica que el president no pot fer servir el perdó per aturar, per exemple, un judici polític al Congrés. El que sembla evident és que, si Trump arriba a perdonar-se a si mateix, la tensió que això suposaria en el país podria portar l'assumpte a mans del Tribunal Suprem.
De tot plegat, què en diuen els diaris d'avui, Mònica Folquet?
La Vanguardia diu que Puigdemont eleva el to i exigeix al govern espanyol els diners dels informes falsos de la guerra bruta contra l'independentisme i avança en portada la crònica d'Isabel García Pagán, que explica que el 22 d'agost podria començar la tramitació de la llei del referèndum per aprovar-la abans de la Diada. El Punt avui entrevista el conseller d'Interior, Joaquim Forn, que assegura que els Mossos no només no impediran el referèndum, sinó que facilitaran que se celebri. L'Ara publica una enquesta que diu que el 70% dels barcelonins volen que Colau faciliti l'1 d'octubre i que el 85% dels simpatitzants dels comuns de Barcelona són partidaris que l'alcaldessa s'impliqui en la celebració del referèndum. El País diu, segons un baròmetre propi, que les empreses estan en estat d'alarma pel desafiament secessionista i que el pols català afecta negativament l'economia. I El Mundo destaca l'ultimàtum del govern espanyol als comptables de la Generalitat i l'amenaça de responsabilitat penal si menteixen, s'endarrereixen o s'equivoquen.
Les 7:10, fem un repàs breu a la premsa digital d'aquest matí de diumenge. Anna Ballonesta, bon dia.
Bon dia.
Avui hem descobert quina és la cançó preferida per ballar de la reina d'Anglaterra.
Sí, per la manera
ahir
de...
que parlàvem de Dirty Dancing.
Exacte.
Espero que no sigui aquesta.
Mira, ara ho sabrem, eh? Per la seva manera de vestir també de ser, la reina Isabel II, potser ens podríem imaginar doncs, que li agradaria una mica de música clàssica com Beethoven, Bach o Mozart, però no. La reina s'ha apuntat a ritmes una mica més moguts, ho ha explicat un punxadiscos de la BBC. Ell directament no hi era, però un amic seu, també DJ, va punxar en una festa que la reina va fer al castell de Windsor i diu que hi ha una cançó que la va fer aixecar de la cadira. És aquesta. Oh.
La pregunta és, i qui no fa aixecar de la cadira aquesta cançó, també t'ho dic, eh?
No, el DJ diu que li havien demanat que punxés música doncs, adequada per ballar, però que quan la reina va sentir aquesta, va somriure, es va aixecar de seguida i se'n va anar directe no, cap a la pista de ball.
No m'estranya, si és la Dancing Queen...
Exacte, exacte, és la seva cançó.
Si algú ha de ballar, vaja, la cançó de la reina del ball ha de ser la reina d'Anglaterra. Gràcies, Ballonesta.
Fins ara.
A les 7 i 11 minuts, quina foto destaquem avui, Gatjoli, de la premsa?
La del mosaic que ahir va fer a Bryant Park, a Nova York, amb la forma d'una de la nova samarreta del Barça. 3.330 persones van voler participar en aquesta performance, en la que se sortejava precisament una samarreta del primer equip del Barça, tot i que no es va arribar a aconseguir el rècord Guinness. El rècord fins ara el té el cos de policia de Bagdad, que fa un parell d'anys va formar una bandera d'Iraq amb 4.200 persones, i tot semblava que es va triar el rècord perquè s'havien apuntat a la moguda 7.000 persones, però resulta que no. La veureu als diaris catalans avui, a La Vanguardia, ara Periódico, Punt Avui...
És el problema de quan de la gent que s'apunta a les coses. A vegades no hi van tots. Però bé, la imatge és espectacular, efectivament, des del Bryant Park de Nova York. Pel que fa als esports, precisament, això va ser hores abans del primer partit del Barça, Quim Salvador, i un partit que tothom esperava... entre altres coses perquè la situació estava estranya amb Neymar, va sortir de titular i partidàs, a més.
Doncs sí, va fer els dos gols de la victòria per 2-1 sobre la Juventus, que fa que Valverde s'estreni amb victòria i que contrarresta el no haver pogut aconseguir el Guinness amb això a la samarreta.
Exacte.
Tranquils, que almenys es va guanyar el primer partit de la pretemporada. Partidàs de Neymar, dos gols, el segon espectacular, desfensa de 5 defenses abans de definir
tots a dins de l'àrea.
Tots a dins de l'àrea.
Increïble.
Típic de Neymar amb control i dribbling en un pam de terreny i va ser el gran protagonista del partit. Ernesto Valverde, que va disposar un 4-3-3 de sortida com el que ja feia servir Luis Enrique, ha insistit que compta amb el futbolista brasiler.
El Barcelona no va a prescindir de Neymar, absolutamente. Pero queremos que Neymar esté con nosotros. Conocemos la incidencia que tiene en nuestro juego, en nuestro vestuario, en la dinámica del grupo y la queremos con nosotros, eso está claro.
Des que hi ha aquesta oferta del Paris Saint-Germain, estem molt pendents de qualsevol gest de Neymar, aviam si es pot interpretar d'alguna manera o l'altra. Partit normal, celebracions més o menys normals, a no ser que busquis coses molt estranyes, vull dir, cap gest per seva. No ha fet declaracions a l'acabar el partit, tampoc el seu pare, que hi era, que ha anat a Nova Jersey a veure el partit, i que a més se n'ha anat del camp amb l'autobús dels directius del Barça. Però en aquest autobús ja no hi era el president Bartomeu, que ha marxat a la mitja part, que ja tornava...
Estem tots pendents de qualsevol detall. De
sí, altres coses del partit. Nelson Semedo s'ha estrenat com a jugador del Barça, han brillat joves del planter com Sergi Samper i Carles Alanyà, els únics que s'han quedat sense jugar són els transferibles, Vermaelen, Munir i Douglas, i el porter del filial, Ezkeita. El gol de la Juve, per cert, l'ha fet Chiellini.
Sobre el cas Neymar, de totes formes, ahir explicàveu ja a Esports un canvi de situació. Ara potser sí que Neymar l'han convençut des del vestidor. Explicàveu una conversa amb Gerard Piqué, que va exercir com de capità, com més habitual. Veurem. Jo crec que encara ens queda col·laborat per dies.
Algun capítol queda, sí.
Em sembla que sí. Gràcies, Quim.
Fins ara.
I pel que fa, ens acostem pràcticament a un quart de vuit del matí. Pel que fa al temps, Bartolí, dèiem només arrencar que és un dia més o menys ennuvolat, sí que fa molta calor igualment, però venen tempestes.
Sí, tenim un diumenge amb alguns canvis. Ara al matí, amb núvols baixos a tot costa, al prelitoral, arriben també a la Catalunya central i s'endinsen cap a la vall de l'Ebre, però serà la tarda quan haurem de destacar l'arribada d'aquests canvis, en forma de xàfecs que començaran al Pirineu, comarques de Ponent i a la zona dels ports, i després cap al vespre s'endinsaran en altres comarques interiors, puntualment acompanyats de tempesta i de calamarsa. No han d'arribar a la zona de la costa, tot i això, avui les temperatures es mantenen càlides, abans no plogui, màximes de 28 a 30 3 graus.
Un quart de vuit del matí. Avui per despertar-nos, una de les meves sorpreses d'aquests últims mesos, per tant d'aquest tram final de la temporada, hi ha un grup nord-americà que fan un blues rock que semblen uns animals, es diuen Vintage Trouble. El seu cantant diria que és una barreja entre Freddie Mercury i James Brown, ja us ho dic ara. Veu privilegiada, capacitat d'escenari impressionant. Es diuen Vintage Travel. Bon diumenge, nois. Passa un minut d'un quart de vuit del matí.
Bon dia. En el sorteig del cupó cap de setmana de dissabte celebrat ahir, el número premiat va ser el...
39.876. 3, 9, 8, 7, 6. De la sèrie 38. 0, 3, 8.
Avui tens una nova oportunitat amb el cupó cap de setmana de diumenge. Gaudeix del dia. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
RAC1 presenta...
Ladies and gentlemen.
Dimarts, 25 de juliol, al món a RAC1 des de l'Estadi Olímpic de Barcelona.
Barcelona 1992.
25 anys als Jocs. Amb Josep Miquel Abad, Pere Miró, Lluís Bassat, Judit Mascó, Manuel Huerga, Javier Mariscal, Santi Nolla, Josep Maria Casanovas, Martí Perarnau, Olga Visa, Cristian Garcia i els medallistes olímpics Fermín Cacho i Eli Maragall.
És el moment culminant.
Tindrem l'actuació de Los Manolos i, a més, l'Arnau Tordera cantant d'obeses i la soprano Judit Muñoz cantaran al Barcelona emulant Freddie Mercury i Montserrat Caballé.
Va ser tan il·lusionant.
Entreu en el sorteig de 100 entrades dobles escoltant el món a RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Corte Inglés.
L'Anna del Rei torna amb noves cançons en el seu nou disc Last for Life, on hi trobarem les col·laboracions de The Weeknd, Stevie Nicks, Last for Life. El nou disc de l'Anna del Rei ja és disponible en físic i digital.
RAC 1 Alfas, dilluns a la nit a 8 TV. Tenir capacitats extraordinàries...
Los llamados alfas.
No els converteix en herois.
¿Por qué nosotros? Siempre me estás diciendo lo especial que es tu equipo.
Els converteix en el blanc perfecte.
Todo el caso era una trampa desde el principio.
Alfas, una sèrie trepidant.
¡Quieto!
Dilluns a la nit, a 8 TV.
RAC 1 presenta...
Ladies and gentlemen.
Dimarts, 25 de juliol, al món a RAC 1 des de l'Estadi Olímpic de Barcelona.
Of the Barcelona 1992.
25 anys als Jocs. Amb Josep Miquel Abad, Pere Miró, Lluís Bassat, Judit Mascó, Manuel Huerga, Javier Mariscal, Santi Nolla, Josep Maria Casanovas, Martí Perarnau, Olga Visa, Cristian Garcia i els medallistes olímpics Fermín Cacho i Eli Maragall.
És el moment culminant.
Tindrem l'actuació de Los Manolos i, a més, l'Arnau Tordera cantant d'obeses i la soprano Judit Muñoz cantaran al Barcelona emulant Freddie Mercury i Montserrat Caballé.
Va ser tan il·lusionant.
Entreu en el sorteig de 100 entrades dobles escoltant el món a RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Corte Inglés.
I a aquesta hora del matí, el comentari de Jordi Margarit.
Sempre he pensat que això que anomenem vacances és un miratge. Surs un dia de la feina, entres en una mena d'estat catatònic que representa l'assumpció de la nova rutina estiuenca i quan t'has instal·lat en l'ensopiment, una mena de despertador inoportú, com de fet ho són tots, et recupera per un sistema que no és que t'hagués trobat a faltar, no, senzillament t'havia superat. O eres tu qui l'havia superat a ell. No segueixo per aquí perquè aquestes reflexions tan típiques no tenen res a veure amb el present. Aquest estiu és diferent. No serà un despertador el que a finals d'agost ens retornarà al sistema habitual. Els senyals auditius d'smartphones i de més enginyeria informàtica digital no pararan d'avisar-nos de novetats, accions i contrareaccions entorn de l'11 de setembre primer i l'1 d'octubre després. Mai unes dates de tardor havien marcat tant el caràcter d'unes vacances d'estiu. Sortirem a escampar la boira, sí, amb una frase que encara sona a les meves oïdes. El sistema está tan corrupto que expulsa a los decentes. És del comissari Jaime Barrado, que tancava el documental Les cloaques de l'Estado. El sistema está tan corrupto que expulsa a los decentes. I he pensat tant que fins i tot he arribat a plantejar-me si l'immobilitat de Rajoy no té res a veure amb aquesta corrupció. És allò de la merda que quan més la remenes, més pudor fa. Tranquils, doncs, i que les coses vagin patant soles. Si es mou massa, pot quedar amb el cul en l'aire, deu pensar el presidente. Disculpeu l'excés d'escatologia. En fi, a passar el millor que puguem l'estiu, i quina llàstima, no. No ens podrem desfer dels carregadors de mòbil amb l'angúnia que fa haver-los de dur d'un cantó a l'altre. Catalunya, tu, a la teva!
El comentari del Jordi Margarit, darrer de la temporada. Li agraïm, com sempre, al Jordi aquests comentaris a primera hora del matí. Ens retrobem a partir del setembre. Hola, Ballonesta.
Hola, Bondó.
Aviat no et podré fer aquesta pregunta, ja.
No, aviat ens hauran de fer les recomanacions a nosaltres.
O a la inversa, et podran dir... Si avui no estiguessis aquí, estaries treballant. I hauràs de dir no, evidentment.
No.
A partir de la setmana que ve ja estaràs de vacances, però encara ens has de fer una última recomanació. Si avui no estiguessis treballant,
últimes,
on aniries?
Últimes recomanacions. Avui a la presó model de Barcelona.
Home,
perquè
bona opció.
Sabeu que es va tancar el passat 8 de juny i que al cap d'uns dies doncs, es van començar a fer aquestes visites guiades. Una ruta que inclou alguns dels elements més emblemàtics de la presó, com per exemple el pàtic, el panòptic, la galeria 4, que és una de les que s'ha mantingut més fidel al projecte original. També es pot visitar el locutori o la paqueteria, que és on van executar a Salvador Puig Antic. Per entendre-ho tot millor i tenir una mica més de context, també podreu visitar l'exposició 13 històries de la model a la galeria 5, amb 13 moments vinculats a 13 persones o col·lectius emblemàtics de la història del recinte, com Companys, Ferrer i Guàrdia, el mateix Puig Antic o també el Vaquilla. La presó obre les portes a les 10 del matí i tanca a les 10 del vespre. L'entrada és gratuïta, però això sí, us heu d'inscriure a través del web del Departament de Justícia.
Sí, en comptes de ser a la presó, preferiu avui passar el matí al monestir de Vallbona de les Monges. Aquest migdia també podreu escoltar-hi això. Això no hi és, la model?
No.
Aquest piano?
Un ambient molt més relaxat. És un concert de la soprano Marta Mateu i el pianista Albert Guinovart que interpretaran algunes de les peces més emblemàtiques del compositor lleidatà Enric Granados, a les que també sumaran cançons d'autors com Montpou o Toldrà. També es podran escoltar els valsos anomenats a Granados que ha composat el mateix Guinovart, un concert que començarà a partir de 2:15 del migdia, com dèiem, en aquest entorn idíl·lic com és el monestir de Vallbona.
I si voleu acabar el cap de setmana amb més ritme, atenció que aquesta nit tanca el Tinglado, el Festival de Música de Vilanova i la Geltrú.
Hi haurà aquests que sentim, Espencat, que actuaran a les 9, però també hi haurà, per exemple, la Mala Rodríguez. Estarà acompanyada també d'Oques Grasses. Fer-te feliç tot el que vull. I, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, per tancar els grans festivals, l'incombustible Miquel del Roig. La farola,
la farola. Home.
Un clàssic.
Un absolut clàssic.
Un clàssic de totes aquestes festes majors de l'estiu, que en venen moltes ara aquestes properes setmanes, també.
Normalment el Miquel del Roig va molt tard sempre a tots els concerts. No sé si aquí també el Tinglado.
També. Començarà a les 2 de la matinada, Miquel del Roig.
És el dièsel.
La farola fins ben entrada la matinada.
Fins que tanqui la llum de la farola. El Tinglado, Vilanova i la Geltrú, com sempre. Gràcies.
Adéu, bon dia.
I si anem amb criatures, què hem de fer, Gajoli?
Doncs mira, tenim una opció molt bona, que és anar a Tortosa i fascinar-los amb les recreacions històriques que hi faran al llarg de tot el dia.
Epala!
Veus, ens ambientem ja. Són unes recreacions que ens ensenyaran com era la ciutat fa 500 anys, amb més de 3.000 persones vestides d'època, 500 actors i 60 espectacles. Els forners i pastissers recuperaran receptes de l'època, els artistes i músics faran animació pels carrers i places, les muralles s'engalanaran de manera exuberant i les tavernes recrearan espais d'aquella època. És la festa del Renaixement. No us destaquem cap acte en concret, perquè trobareu grups itinerants, campaments, tallers, desfilades per tots els carrers, tota la ciutat serà un escenari.
És interessant que diguis això perquè avui a partir de... quan ens acostem cap al migdia, cap a les 11 del matí, farem l'última edició del joc de... anava a dir del joc de trons, de llamps i trons, al concurs del Xavi San Juan de Conquerir Catalunya. És la gran final. Mm. Avui coronarem rei de Catalunya a un dels dos finalistes. Igual transformem una mica l'estudi.
Ah, sí?
Per l'ocasió, ja veurem.
Ostres.
La segona opció del dia per anar amb nens és una mica més activa, és un taller d'art.
És un taller que porta per nom Lletres de Sal i que organitza un estudi de Barcelona, Lo Siento Studio, a Lleida. Un estudi que, si consulteu al seu web, veureu que és molt modern, però que fusiona les eines digitals amb les eines manuals, artesanals. En aquest taller, diuen, han preparat unes activitats per nens d'entre 4 i 10 anys basades en les lletres, els colors i la sal. El faran a les 12 al Centre d'Art La Panera de Lleida.
Hola, Trino.
Hola, què tal?
Què m'has d'explicar avui? Em sembla que has fet
doncs,
unes proves explicar... i unes coses.
Sí, he anat a fer proves i unes coses d'una nova plataforma de motos elèctriques que hi ha a Barcelona, que es diu Moving, que són aquestes motos que tu, a través de l'aplicació, selecciones a veure, mires primer el mapa a veure si n'hi ha alguna a prop, llavors la selecciones i quan arribes a la moto, doncs inicies el viatge, fas el viatge que sigui, però tot a través de l'aplicació. Doncs hi ha un nou actor més en aquest sidral que, de les motos elèctriques, que es diu Moving. Són unes motos grogues que, si no les heu vist mai, vaig fer un vídeo de quan vaig fer la prova, el dijous. Vaig anar des de la plaça de les Glòries fins a l'edifici de la ràdio i llavors en aquest vídeo es pot veure doncs, quines són les sensacions. Fem una mica de preguntes al responsable de Moving a Barcelona i res, ara ho compartirem a les xarxes, però que, vaja, les impressions així en plan conclusió és que tiren molt bé, estan molt bé aquestes motos i crec que val la pena provar-les.
Molt bé, home, doncs ens quedem amb la recomanació i evidentment amb el vídeo de tot plegat. Gràcies, Endrino.
Gràcies a vosaltres, adeu.
Últim repàs de la temporada al canal de ciència digital de La Vanguardia, que és el Big Bang, amb la Núria Hart. Què tal, Núria? Bon dia.
Bon dia.
Avui començarem amb una notícia que, a més d'un, el traurà d'un compromís. Avui comencem... Home, això ho conec jo. Això ho conec per les criatures. Baby led winning.
Sí, Rick, perquè l'altre dia et vaig dir com és allò de que fan els nens del bet en winning. Vas dir, no, el baby led winning. Si teniu nens petits, segur que sabeu què és això del baby led winning. Per la resta, us ho explico. A partir dels 6 mesos, els nens comencen a menjar aliments més enllà de la llet. Nosaltres, la nostra generació, Bundó, hem crescut a base de cullerades de puré.
Sí, farinetes, tot això. Sí.
Exacte, però ara, del que es parla molt és d'aquest nou mètode que defensa la introducció d'aliments sòlids en la seva forma original, perquè sigui el nen qui els agafi, se'ls posi a la boca i s'acostumi, doncs, a la forma d'una pastanaga, d'una patata i no de puré.
Bueno, jo he tingut bastant el debat al voltant d'això perquè he pensat que segurament hi havia un moment de la història que no hi havia purés. Per tant, ja es devia fer així abans. I és com una certa recuperació del que es devia fer i que es devia eliminar quan els pares van pensar, home, embrutarem menys.
Però sí, fixa't que estàs cullerades. Dient que ja ho has discutit molt
sí,
amb
home,
els
sí.
amics que també deuen sí, tenir sí. fills, perquè aquest baby led winning té molts defensors, però també té molts detractors. Quins són els avantatges? Doncs el bebè s'autoregula en funció de la seva sensació de sacietat, menja o no menja, doncs, si té gana o no. Uh-huh. El que passa que inconvenients, i és el que més fa patir els pares, aquest risc d'ennuegar-se, sobretot, però també el temor de que el nen no ingereixi tot el ferro que necessita, per exemple. Doncs aquesta setmana el que hem llegit a Big Bang és que la ciència aclareix que el baby led winning és segur i, a més, afegeix que els nens que segueixen aquest mètode tenen una millor actitud cap al menjar i menys problemes a l'hora d'alimentar-se i provar aliments nous, que no pas els nens que han crescut alimentats amb un puré, com nosaltres. Però, bueno, jo tampoc, escolta'm, jo... A mi m'agrada menjar bé, no tinc cap mena de problema. problema. Dit això, només aclarir el missatge dels pediatres, que és important, per estar tranquils, perquè no cal tornar-se bojos. Segons els metges, el més important és alimentar el bebè de manera responsable, amb sentit comú, que és el menys comú de tots els sentits.
Exacte.
I això què vol dir? Doncs identificar els senyals de gana, de sacietat, i sense obligar. Això m'ha agradat molt, eh?
Sí.
Si hi ha un nen que ens està escoltant i diu a mi no m'agrada la verdura, ja tinc la meva excusa, perquè diu que no s'ha d'obligar el nen
a
acabar-se el plat.
Per això estem parlant de nadons, ara, que sempre passa allò de les àvies que li posen encara una cullerada més extra.
Ah, però si te la fa l'àvia, te la menys.
Un nadó, jo crec que no acaba d'identificar si és de l'àvia o no. Però sí que és veritat que jo puc dir que no és una qüestió científica, que a casa meva hem fet això i, escolta, el nen menja com un animal.
Mira, veus?
Però vaja, això sí, les primeres setmanes i els primers mesos, la neteja del terra ha anat que ha volat, eh?
Mira, perquè fos científic de veritat, hauries de tenir un segon nen,
sí, o més,
i replicar els resultats, que amb el segon et funciona igual. Però, sí, clar, sí, això també és suma feina a casa,
exacte,
eh?
Gràcies, Núria Hart.
Fins ara.
I ara, aquesta hora del matí, com cada dissabte i diumenge de tota la temporada, ens saluda i ens desperta amb una mica de música el Joan Arenyes. Arenyes, bon dia.
Bon dia, Xavi, bon dia, amics del Via Lliure. Avui recordem un dels discos més destacats de la dècada dels 80. Un dia com avui, un 23 de juliol de 1983, l'àlbum Synchronicity de The Police va arribar al número 1 de la llista de Billboard. I a dins, tot un clàssic, la cançó més famosa de tota la seva carrera, Every Breath You Take.
Lliure amb Xavi Bundó.
Lana del Rey torna amb noves cançons en el seu nou disc Last for Life, on hi trobarem les col·laboracions de The Weeknd, Stevie Nicks, Last for Life. El nou disc de Lana del Rey ja és disponible en físic i digital.
RAC 1 presenta
Ladies and Gentlemen.
Dimarts, 25 de juliol, al Món RAC1 des de l'Estadi Olímpic de Barcelona. 25 anys dels Jocs. Amb Josep Miquel Abad, Pere Miró, Lluís Bassat, Judit Mascó, Manuel Huerga, Javier Mariscal, Santi Nolla, Josep Maria Casanovas, Martí Perarnau, Olga Visa, Cristian Garcia i els medallistes olímpics Fermín Cacho i Eli Maragall.
És el moment culminant.
Tindrem l'actuació de Los Manolos i, a més, l'Arnau Tordera cantant d'obeses i la soprano Judit Muñoz cantaran al Barcelona emulant Freddy Mercury i Montserrat Caballé.
Va ser tan il·lusionant.
Entreu en el sorteig de 100 entrades dobles escoltant el Món a RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Corte Inglés.
Flauta ens porta directament a aquell carrer que els que escolteu el Via Lliure al cap de setmana, els diumenges al matí, en aquesta hora intempestiva i plàcida, sobretot plàcida, dels diumenges, sabeu que ens trasllada immediatament en un carreró empedrat, molt estret, amb poca llum, però d'aquells encantadors que perviuen perduts en una ciutat o en un poble de nom desconegut de la nostra geografia. I allà, darrere d'una, vaja, d'una porta d'aquestes sense la pintura, que ha anat caient mica en mica amb el pas del temps, s'hi amaga una botiga que només obre mitja hora a la setmana, que és la mitja hora que compartim amb el seu propietari, amb l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Molt bon dia.
Bon dia, Xavi, com estàs?
Que no t'he preguntat mai aquesta flauta què és?
Això és d'una banda sonora. Una banda sonora que es diu Nicholas Nickleby. Nicholas Nickleby és una de les novel·les més poc conegudes de Charles Dickens, un dels grans colossos de la literatura anglesa del segle XIX, l'autor dels Grans Esperances, de Història de dues ciutats, de David Copperfield, d'Oliver Twist, i té una novel·leta molt poc coneguda però molt interessant, que és Nicholas Nickleby, que va tenir una adaptació cinematogràfica que va passar molt desapercebuda, i la seva banda sonora a mi em va agradar molt, i és aquesta que estem escoltant, de Rachel Portman, que és una de les poques compositores que està en actiu. És l'autora, per entendre'ns, de la banda sonora de Chocolates, o de la Llegenda de Bacar Benz. És molt lleugera, si vols, però l'objectiu que tenia era que resultés una mica atractiva. Doncs... i si cada setmana l'hem anat sentint i els nostres oients, diguem-ne, no han canviat de dial quan la senten, com això és un gran què.
Abans de començar, nosaltres marxem de vacances, però no sé si el basar com a tal, què fa?
Mira, jo te respondré una altra pregunta. Tu creus que un basar que durant la temporada obre només 25 minuts el diumenge, el mes d'agost estarà obert?
Jo crec que el seu propietari viu molt bé.
És evident que no.
I per tant,
però sí que et garanteixo que anirem a la recerca aquest mes d'agost de tots els encants que puguem triar i que puguem trobar a les nostres contrades, per trobar objectes que puguin ser font d'inspiració per si la propera temporada ens conviden.
Continuem visitant el Basar de les Sorpreses a partir del setembre. Però sí que ens sentirem a RAC1, aquest estiu.
Sí, efectivament.
A partir de la setmana que ve.
Joan Lluís m'ha convidat a això mateix. A partir d'aquest dimecres, en Joan Lluís García m'ha convidat per fer una secció literària que em fa com molta il·lusió encetar-la. Això serà els dimecres, crec que voltant de les 11 m'ha comandat el Blai, vull dir que entre les 11 i les 12 al migdia.
Doncs allà també et sentirem. Els dimecres els seguidors de l'Albert Beorlegui també al Món Arracó.
No ens haurem de llevar tant d'hora.
Això és veritat. Què has triat del Basar?
Mira, avui tornem amb el tema de les efemèrides. Les efemèrides estan com molt presents amb el Basar de les Sorpreses perquè hem comentat en diverses ocasions que són oportunitats que ens permeten descobrir o redescobrir episodis del passat que ja hem oblidat i que d'alguna manera o altra reivindiquem. No tenen per què ser culturals, les efemèrides poden ser festives, poden ser socials, com és el cas d'avui. A l'any 1992, com tothom sap, doncs es commemora aquest 2017, doncs els 25 anys dels Jocs dels Jocs Olímpics, els 25 anys de Wembley, els 25 anys del Tractat de Maastricht, els 25 anys de l'Expo de Sevilla, els 25 anys del primer AVE Madrid-Sevilla, però també a un nivell molt local, aquesta setmana fa 25 anys de la major concentració de gegants d'arreu del món.
Què dius? Gegants?
Sí.
El cantarem per
quan
gegants aquí.
Quan parlo de gegants, em refereixo a les figures d'imatgeria festiva de grans dimensions que representen majoritàriament reis nobles o personatges amb indumentària tradicional.
O sigui, els gegants de tota
els
la vida,
de tota la vida.
A tots els pobles i totes les ciutats n'hi ha algun, que tenen els seus noms, etcètera, etcètera, i tan estimats per la població.
I el qual una amiga meva, psicoanalista, em va dir: els gegants són els pares. En el sentit que la imatge que té el nen petit quan veu les figures gegantines, en el fons és la imatge paterna. Bé, en el teu cas és evident.
Sí, que quan som petits i mirem cap amunt, és més o menys...
Més que mirar cap amunt, la figura del gegant és una figura imponent, una figura monstruosa, no en el sentit pejoratiu del terme, no en el sentit terrorífic, sinó en el sentit d'imponent, de gegant. I aquest gegantisme no només és metafòric, sinó també, evidentment, físic. De manera que és la imatge del nen a través d'un element tan nostre, de la nostra cultura popular.
Ara pensaré cada cop que...
És curiós, això,
La meva criatura corri per casa, dic, ara proporcionalment deu tenir la mateixa sensació que tinc jo quan estic davant d'un gegant d'aquests.
Fixa't, a més, a Walt Disney deia: no hi ha res millor que mirar el món a través dels ulls d'un nen. I si recorrem aquells paisatges que ens resulten familiars, que ens resulten propers, i ho fem a través de mirar la mirada d'un nen, d'un infant, és quan segurament descobrirem elements màgics, gairebé fascinants, que nosaltres ja ens passen desapercebuts, no?
M'has dit, però, que és el 92 quan hi ha aquesta concentració de gegants, però...
Això va ser a Matadepera.
A Matadepera?
A Matadepera, això.
Què dius, ara?
Aquesta bonica població del Vallès Occidental, que va reunir 657 gegants.
Que tu i jo compartim una estima especial.
Correcte.
Més tu que jo, encara, perquè, evidentment...
Efectivament. Doncs, l'any 92 es van concentrar en un cap de setmana 657 gegants, d'arreu del món. Hi havia, la immensa majoria de catalans, hi havia 400 de Catalunya, però també hi havia de Gran Bretanya, de Bèlgica, d'Itàlia, d'Àustria, d'Holanda i fins i tot del Japó.
El Japó hi ha
gegants? Sí. A més, és una cosa curiosíssima.
Però de l'estil nostre? Sí.
A veure, un pèl diferent, tenia uns braços immensament desproporcionats, però era un gegant que tenia 1.000 anys,
què dius,
1.000 anys, i la primera vegada que sortia del Japó.
Ostres.
Sí, és curiós, a més, com hi ha elements, diguem-ne, antropològicament interessantíssims, com sense que hi hagin contactes entre cultures, aparentment tan separades amb la distància o amb el temps, doncs que puguin tenir un substrat comú, no? Doncs, sí. Doncs aquí estem parlant de gegants. Va entrar fins i tot el llibre Record del Guinness, bé, diguem-ne que és una de les grans gestes de Mata de Pere. Per tot això, avui, si em permets, avui dedicarem l'últim basar de les sorpreses de la temporada a parlar de la G. La G de gegants.
Has portat mai un gegant?
No.
Ha de ser difícil, eh? Jo no l'he portat mai perquè pesa una barbaritat.
I ha de ser molt, molt, molt pesat, sí. Però en el sentit físic del terme i també en el sentit, diguem-ne, de psicològic, eh?
Sí, perquè a més has de superar aquesta barrera del pes per fer-ho divertit, a més, vinga,
clar,
d'una volta...
Clar, perquè als altres, els nens els hi fa gràcia, alguns els hi fa por, però, clar, el que està dintre, pobre, sí, sí. Clar, de carrer els fan molt més lleugers, tota la història que vulguis, però té un gran mèrit portar gegants, eh?
Indispensable per entendre la cultura del nostre país, els gegants.
Sí, els gegants, els castellers, són aquella mena d'elements que poder, quan ets petit et criden molt l'atenció, quan et vas fent gran i arribes a l'edat de la tonteria dius, vaja, rotllo tot això, sí. Però quan comences a assumir, diguem-ne, el pes, el substrat de la història i d'allò que ens envolta, dius, un dia, això forma part de la nostra cultura, forma part de la nostra manera de ser, de la nostra personalitat, no? Mm. Bé, els gegants, a més, tenen, clar, no fa el dir-ho, no? Vull dir, tenen una història curiosíssima. Es veu que neixen els vols del segle XV durant la festivitat del Corpus Christi, és a dir, és una invenció, entre cometes, el Corpus Christi, i que és una festa que inclou molts elements populars que han acabat pervivint en el temps, com per exemple, doncs això, l'aucombaia, la patum de Berga o les catifes de flors de Sitges, que ara ja estan com molt separades, és a dir, s'han desacralitzat, però que tenien aquest origen religiós. Sembla ser que els orígens del Corpus es troben a la reivindicació de l'Eucaristia. És a dir, la comunió. Ara que la gent es baralla sobre si el gluten, si no el gluten, si les hòsties, sí. Doncs va haver-hi un temps en què l'Eucaristia havia estat objecte de polèmica perquè hi havia algunes heretgies que negaven la presència de Crist. És a dir, segons la litúrgia catòlica, a dintre de l'hòstia, diguem-ne, hi ha el cos de Crist, no? Algunes heretgies ho havien negat i llavors va haver-hi un papa, el papa Urbà IV, que l'any del senyor de 1262 va dir, doncs farem una festa una mica perquè d'alguna manera o altra, diguem-ne, puguem vincular el tema de l'Eucaristia, doncs, amb alguna celebritat.
Com t'agrada, això de l'any del senyor.
M'encanta, ja saps que... Però sempre ha de ser, això, segles 12, 13, 14, 15, fins al segle XIX, quan al segle XX no, al segle XX ja són tots ateus, per entendre'ns, i això de l'any del senyor ja no queda massa bé. Bé, en qualsevol cas, de gegants hi ha hagut per tot arreu, i, evidentment, han acabat esdevenint, doncs, tot una iconografia que ha arribat fins i tot a la música,
i
evidentment.
De fet, hi ha molts gegants que tenen... Vaja, que són populars molt més enllà de les fronteres del propi poble i de la pròpia ciutat, no?
Evidentment. Per exemple, si et dic quin és el gegant més famós de tots, quin podríem dir?
Doncs mira, ara no estic segur.
Doncs mira, ara què et sembla aquest?
A veure.
El gegant del Pic.
És evident, no?
El gegant evident, del Pic, no? Sí. Però el gegant del Pic existeix, és a dir, forma part d'una...
Sí, a veure, de fet, aquest gegant del Pic, que és una cançó molt popular de casa nostra, fa referència, el Pic, evidentment, fa referència, no un Pic, sinó fa referència a la magnífica Basílica de Barcelona, que té el seu origen a finals de segle XI. El cas és que la participació de gegants relacionats amb aquesta parròquia, la de l'Església del Pic, que està a la Ciutat Vella, per exemple, al costat de la Rambla, està documentada des de l'any 1601 a motiu de les festes de canonització de Sant Ramon de Penyafort. Bé, el cas és que aquesta cançó que estem escoltant va néixer precisament el dia de Corpus de l'any 1798. Hi ha diverses explicacions de la lletra. Alguns diuen, per exemple, una de les més fonamentades, apunten que fa referència a la reforma de la Rambla. La Rambla està a quatre passes de l'Església del Pi. Va haver una reforma per al qual la figura de la Rambla és un passeig central que queda elevat i uns passejos laterals per on passen els carruatges que queden, per entendre'ns, més enfonsats. Bé, doncs sembla ser que el passeig central va quedar com molt elevat i va ser anomenat popularment el Terrat. I els dels laterals van ser coneguts com el Camí, de manera que els gegants de la ciutat ballen pel Terrat, és a dir, per damunt de la Rambla, del pas elevat de la Rambla, i els gegants del Pi ballen pel Camí. I no només això, la lletra de la cançó també fa referència a un altre fet. A l'any 1798, el capità general de Catalunya i duc de Lancaster va aixecar les prohibicions dictades per Carles III a l'any 1780, segons les quals els gegants no podien participar a les processons, perquè era considerat una cosa... un pèl sacrílega, un pèl massa frívola. De manera que una lectura curada de la lletra de la cançó ens descobreix que aquest fet, ara ballen, és a dir, abans no podien fer-ho i ara sí que ballen.
Estava prohibit i ara ja ballen.
Això mateix.
Continuem amb més música, va.
Més música relacionada amb gegants. Una sarsuela.
Opa.
El fragment que estem escoltant és de Gigantes y Cabezudos, que és una sarsuela de Manuel Fernández Caballero, que es va estrenar al Teatre de la Sarsuela de Madrid l'any 1898. És una història sentimental, que no té cap mena de transcendència, però sí que això ens reafirma una mica aquella idea que hem comentat aquí en diverses ocasions. No hi ha obra artística, per banal o per vulgar que ens pugui semblar, que no puguem treure algun element, no?, del moment en què va ser feta. En aquesta ocasió, aquesta sarsuela es recrea en la guerra de Cuba, on Espanya va perdre les seves darreres colònies. I aquest fragment que estem escoltant és el més famós de la sarsuela, que és el Coro de los Repatriados, on els protagonistes doncs aboquen la guerra que havien fet de Cuba. L'argument va d'un soldat que torna de la guerra per trobar-se amb la seva promesa, hi ha un embolic sentimental, etcètera, etcètera.
Això és la sarsuela que deia Albert Leguis del Manuel Fernández Caballero,
sí.
Però de gegants al món de la cultura popular és obvi que n'hi existeixen, però tu deies abans, és molt curiós que hi ha determinades figures que són transcendeixen totes les fronteres.
Efectivament.
I que en cultures mil·lenàries que no han tingut potser contacte o gaire contacte entre elles, es comparteixen. No?
I per això doncs el tema del gegant és una figura que és universal. Et proposo conèixer tres famosos gegants de l'antiguitat. Això no és un vaixell que marxa de la porta, eh? És música sumèria, això, eh?
Ah, sí?
Música sumèria.
Música sumèria.
Sumèria. O sigui, hem retrocedit ara 6.000 anys, Xavi.
Ah, d'acord.
6.000 anys.
Perfecte.
I anem a Gilgamesh, que és el primer gegant segons la mitologia sumèria. Va ser un rei que va regnar fa 6.000 anys, però també va ser sacerdot i escriba, i a ell se li atribueix un poema amb una narració també famosíssima, allò que deien del sostat universal. A aquest senyor se li atribueix el relat del diluvi universal.
Què dius, ara?
El diluvi universal, que està tan conegut al Gènesi de la Bíblia, eh? En què Déu va voler castigar els homes per la seva, diguem-ne, per la seva pecaminosa i llicenciosa vida, doncs van carregar a Noé la famosa arca, els animals, bla, bla. Bé, doncs aquest és una idea que està present ja en aquest relat que va escriure aquest senyor fa 6.000 anys.
Gilgamesh.
I llavors, doncs, diverses mitologies van agafant alguna cosa d'aquí, alguna cosa d'allà. L'Atlàntida, per exemple, la idea de l'Atlàntida com a civilització perduda, també té moltes connotacions amb el diluvi universal.
Se suposa quina era l'alçada d'aquest Gilgamesh?
Sí, aquest senyor media 5,6 metres. Que dius, home, Déu-n'hi-duret. Va acabar sent el protagonista del poema de Gilgamesh, que està considerada l'obra literària més antiga del món i on s'explica les aventures que viu amb el seu amic, que és Enkidu, i la recerca de la immortalitat.
Aquest és el primer, Gilgamesh.
Aquest és el primer. Ja sé que ningú el coneixia.
No, jo no el coneixia.
A veure, estem al besar de les sorpreses, que hi ha coses conegudes i coses no tant.
Jo crec que el segon el coneix més.
Aquest segur que el coneixereu. Aquest és un gegant que surt a la Bíblia també i que és Goliat. Quan
sí.
Parlem de Goliat, òbviament, per poca cultura religiosa que tinguem...
immediatament.
Bé, les noves generacions ara això de la cultura religiosa poder no en tenen tanta, perquè està molt bé tot el tema de laïcitat, però compte de no perdre la nostra personalitat. Bé, Goliat és el gegant més famós que apareix a la Bíblia. A l'Antic Testament s'explica que feia 2,80. I que era l'últim descendent...
Comparat amb Gilgamesh, és un gegant petit.
Res, és un nan.
Però com a persona...
Home, m'ha dit 2,80, Déu-n'hi-duret, eh? Déu-n'hi-duret, eh?
Home, per jugar a bàsquet està bastant bé.
Sí, veus?
Ara ja estava pensant en alguns dels jugadors més alts de la història del bàsquet, com un Manu Tebol i tota aquesta gent que feien 2,30, jo crec, alguna cosa així.
Ostres, és que...
2,80 encara li treu.
2,80, és que és una passada, eh? És una passada.
Qui era Goliat?
Aquest senyor, bueno, aquesta figura sembla ser que era l'últim descendent dels Nefilim, que va ser una raça híbrida entre els fills de Déu i les filles dels homes. Això pot semblar com una mica extraterrestre, però en realitat és una metàfora de els fills de Déu eren aquells que eren creients i les filles dels homes eren aquelles que venien de cultures paganes, de cultures profanes, eh? Bé, doncs aquesta barreja va néixer a Goliat, que també la gent el coneix bàsicament perquè va ser derrotat a la guerra d'Israel contra els filisteus, amb una fona que contenia una pedra que li va tirar un jove que és el David, aquí tothom imagina com una de les escultures més famoses i més extraordinàries del món. Ara que estem en una època de desmitificació, de que tot té la seva explicació, diguem-ne, més vulgar i més prosaica, on dia, quan veus el David de Michelangelo allà a Florència, Ostres, creus amb l'espurna de divinitat que tothom té, no? Vull dir que alguns més que els altres, les coses com siguin, eh? Bé, David, recordem-ho, va acabar sent rei d'Israel i pare del rei Salomó, el de les famoses mines, per entendre'ns, eh? El del Stuart Granger i la pel·lícula del Com Don Bennett.
És que, veus, m'estàs dient coses que automàticament et surt un altre concepte al costat. Si dius Goliat, has de dir David. Clar, David. Si has de dir Salomó, has de dir les mines.
Això mateix. Bé, aquesta idea, aquest episodi bíblic de David, és a dir, un nen que és un pastor derrotant a Goliat, que és un monstre de 2,80, doncs això té una doble lectura. D'una banda, doncs efectivament l'enginy pot superar la força bruta, però també la idea de que Israel és el poble escollit, malgrat que tot es giri en contra, és a dir, malgrat que aparentment diguis, home, és una lluita desigual, David acaba vencent a Goliat.
Gilgamesh, Goliat, i ens falta el tercer.
Que també em sembla que per poc que familiaritzats que estiguem amb la mitologia, segurament que coneixerem el gegant Polifem.
Ladrones. No somos ladrones, sino griegos que tornamos a nuestra patria desde Troya.
Ya comprendo. Bienvenidos.
Te ruego que recuerdes las leyes de la hospitalidad. Las leyes del padre Zeus.
¿Qué me importan las leyes de Zeus?
Bueno, que és l'intel·ligent diàleg que hi ha entre Polifem i Ulisses, de la famosa pel·lícula de l'any 55, on en Kirk Douglas, per entendre'ns, torna de la guerra de Troia, es troba amb un munt, diguem-ne, d'aventures, que si les sirenes, que si Polifem, i mentrestant la seva esposa, la Penélope, allà teixint, mentre espera els pretendents, diguem-ne, que se li gombollen.
Polifem és el ciclop?
Això mateix, Polifem és el ciclop, Polifem era el nom d'una raça de gegants que només tenien un ull, era fill de Posidó i de Neptú, Posidó o Neptú, segons la mitologia grega o romana, Posidó o Neptú, i el seu episodi més conegut és aquest, és el de l'Odissea. De fet, la mitologia grega està carregadíssima de gegants. Els primers déus que trobem són els titans, abans que apareixi Zeus, són els titans. De manera que Polifem és el més conegut, segurament, de l'Odissea, i se'l troba a Ulisses, doncs, quan retorna de la guerra de Troia a la illa Hespèria. Amb el seu enginy podrà escapar tornant que el gegant, emborratxant-lo prèviament.
Com que només té un ull, si el deixem sense aquell ull, ja està.
Fora.
Canviem d'àmbit, però em sembla que continues amb gegants cèlebres.
Gegants cèlebres, però en la literatura.
La aventura nos guía mejor de lo que acertáramos a desear, Sancho. Pues con esos desaforados gigantes entraré en batalla. Es buen servicio quitar tan mala simiente de la tierra.
¿Qué gigantes?
Aquellos que ves de largos brazos, que los suelen tener casi de dos leguas.
Aquestes són les veus de Fernando Fernán Gómez, extraordinari, com sempre, aquí doblant, evidentment, a Don Quijote, i en Sancho Panza, doblat per l'Antonio Ferrandis, el Chiquetete, no, Chiquetete no, sí, Chiquetete no, el Chiquetete
és un altre.
En aquesta adaptació...
El que es moria, no?
Això mateix, Chanqueta morta, Chanqueta morta, eh? De la sèrie... Estem molt malament, això,
sí, no?
De la famosa sèrie de televisió de dibuixos de finals dels 70, que va fer conèixer tota una generació d'espectadors, doncs, les aventures de l'Ingenioso Hidalgo.
Que era un... Vaja, en aquest cas són gegants imaginaris.
Això mateix. Aquí, en aquest episodi, es recreava el famós episodi del capítol 8 de la primera part del llibre, on l'Ingenioso Hidalgo confonia els molins per gegants. De fet, s'ha utilitzat molt aquesta expressió. Ha passat ja, ha transcendit el llenguatge popular, no? Quan dius, escolta, confons amb molins amb gegants, no? Vull dir que aquesta és la idea.
I s'ha, vaja, sobreutilitzat permanentment. De fet, ara recordo una campanya d'un banc, si no recordo malament, que ara es tornen a veure gegants en forma de molins. Vaja, això s'ha utilitzat mil i una vegades. Bé, seguim amb més gegants.
Doncs mira, teníem aquests gegants literaris, en tenim un altre també, però del segle XIX. Aquesta és la banda sonora d'una de les moltes adaptacions que s'ha fet d'un dels contes més sensibles i magnífics d'Oscar Wilde. Aquí hem mencionat diverses vegades aquest escriptor irlandès, diguem-ne, calumniat per la seva condició sexual, que va patir tortura, que va morir prematurament i que ens ha legat obres certament extraordinàries, obres de teatre, el Lady Windermere, el Importar-se de ser franc, però també obres literàries com la novel·la del Dorian Gray, no? I té un recull de relats que és el Príncep Feliç i altres contes, que és un recull veritablement exquisit, que té un conte que es diu El gegant egoista, i que va ser publicat l'any 1888, i on explica la història d'un gegant que té un jardí molt maco, però que no hi deixa jugar els nens del barri, fins que un nen acabarà fent amistat amb ell.
Ah, i fan una estranya parella aquí.
Ah, això mateix. El nen és un nen que està apartat. Clar, vulguis o no, la condició sexual del propi Escarwell, d'alguna manera o altra, de manera metafòrica, acabava reflectint-se als seus llibres, no? Llavors, aquells éssers que eren diferents, que no eren, que no s'ajustaven a la normalitat, entre moltes cometes, eren els que, d'alguna manera o altra, ell s'hi podia sentir identificat. Ha tingut moltes adaptacions cinematogràfiques i televisives i ara estava escoltant, doncs, la banda sonora d'una d'elles. De fet, en els contes, els gegants estan molt presents. Si fem una mica de recull de contes, els contes de les mongetes màgiques.
Sí, senyor. Sí, senyor.
El del sastre valent, el del gran amic el gegant, que és el relat d'en Roald Dahl, portat recentment al cinema per el senyor Steven Spielberg. Per tant, doncs, tenim tot un munt de gegants que estan presents, doncs això, a la música, a la literatura i també, evidentment, a la religió.
I vols fer-nos una última pel·lícula?
Sí, hem de fer una última pel·lícula en la que no hi surten gegants, però el seu títol és d'allò més explícit, Gigante. Gigante està basada en una famosa novel·la d'Edna Ferber, estrenada l'any 1956 en pel·lícula, a una pel·lícula d'en George Stevens, amb el Rock Hudson, l'Elizabeth Taylor i el James Dean, i el títol
sobretot
de gegant.
Sobretot James Dean, diguem-ne, sí. No? Perquè tothom el recorda per
sí,
ser una de
però,
les últimes...
A veure... No sé si és el moment ara, l'última secció, els últims minuts, a l'assalt de les sorpreses, començar a posar-nos ser massa controvertits, però James Dean era un actor correcte, el que possiblement
ara.
La seva immortalitat li va anar molt bé per evidenciar...
Home, li va anar molt bé.
Un... Sí, home, sí. No, no vull desitjar la mort de ningú, només faltaria, eh? Però possiblement va desaparèixer en el millor moment.
Ja.
O sigui, per la transcendència,
carrera.
Això mateix.
Per la
perquè,
història.
Perquè, clar, hem de contextualitzar James Dean. Fa només tres pel·lícules, Rebelde sin causa, L'Estel Eden i aquesta Gigante. Aquesta, per ser Gigante, van haver d'acabar-la un doble, perquè es va morir just quan estava just acabant el rodatge. I, clar, és fruit d'una època, els anys 50, el rock and roll, la guerra de Corea, tot un seguit d'elements que van fer que la gent, la societat necessitava un personatge tan rebel com el James Dean. La seva tonteria a l'hora d'interpretar amb l'obsessió de l'Actors Studio era el que va ser per entendre's a Marlon Brando, amb la diferència que Brando tenia un talent immens i James Dean potser estava com molt més limitat. I això diuen els que hi entenen, Déu-nos en guardi o d'adjudicar. Però qualsevol cas, Gigante, de la qual jo tinc una veritable debilitat, jo podria dir que és la millor pel·lícula del James Dean.
Sí?
M'agrada molt Gigante a mi, sí. Perquè és una epopeia grandiosa i és una metàfora. Gigante és l'equivalent del gatopardo italià. La idea de dues maneres d'entendre la vida. Un món que ja s'acaba, que ja està en decadència, en aquest cas, diguem-ne, d'uns ramaders que a tota la vida a Texas han cultivat, diguem-ne, els bous, per entendre'ns, i una nova generació que està, diguem-ne, més obsessionada amb el petroli, amb el diner barat, més vulgar, sens dubte, sense ser tan senyors, doncs també, però són els nous temps. I és aquesta barreja de que tot ha de canviar perquè tot segueix igual, que sortia a la història de Lampedusa, doncs aquí, evidentment, amb el relat d'Edna Ferber. I és una pel·lícula magnífica.
Sí?
Sí.
No sé si vols que escoltem alguna cosa més.
Sí, doncs tenim aquí un petit tall en què l'escena millor de la pel·lícula, aquella en la que el James Dean ja ha aconseguit, per entendre'ns, descobrir petroli i, per tant, doncs, s'ha convertit en l'home més ric del condado.
Mi pozo da petróleo. Bien.
Vaya, eso es estupendo.
Y creían que estaba loco. Creían que no había petróleo más que en Old Spiley y en Barbidel, ¿eh? Pues vengo a decirles que se equivocan. Está aquí. Y no podrán hacer nada para evitarlo. Mi pozo produce en Grande Vic. Y hay mucho más y aún habrá pozos mayores. Soy rico, Vic. Soy muy rico. Un hombre muy rico.
Bé, és una pel·lícula certament molt interessant. Hem passat molts anys des de la seva realització, és de l'any 56, però a continuació una pel·lícula certament magnífica.
Albert, amb els gegants metafòrics, reals, imaginaris, de cultura popular o no, que ens han acompanyat en els últims minuts, tancarem aquest basar de sorpreses per vacances,
sí.
Per descans dels seus propietaris, que només
no sé quin descans ja m'explicaràs.
i que reunirem a partir del setembre amb nous objectes. Ha estat un autèntic plaer aquests 11 mesos de temporada.
El plaer i el privilegi ha sigut meu.
Moltíssimes
Xavi,
gràcies.
Xavi, i Bla, i Dani, i tot l'equip del Via Lliure.
I tot l'equip del Via Lliure, que avui, recordeu, tancarem programa a partir de... Vaja, fregant les dues en punt del migdia com cada cap de setmana i, evidentment, donarem pas ja a la temporada d'estiu. Berlegui, el que hem dit, un honor, un gust i fins a la temporada que ve.
Bon do, bones vacances.
Bon dia a tothom, són les 8.